Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
A l'espera a aquesta hora de la votació al Congrés dels Diputats sobre la delegació de competències en matèria d'immigració, que amb tota probabilitat no tirarà endavant pel veto de Podemos. Jordi Fortià.
En el debat d'aquesta tarda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha acusat Podemos de centralistes i anticatalans, i el diputat de Podem, Javier Sánchez, ha insistit en el racisme que el seu parer té la proposta.
Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
Lo que han pactado Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante.
El Consell de Ministres aprova finalment el nou paquet de mesures contra Israel 3 setmanes després de l'anunci que va llançar Pedro Sánchez.
Un decret que s'ha fet esperar, però que, a banda de l'embargament d'armes, preveu 3 mesures més de pressió del govern espanyol contra el genocidi a Gaza. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia, Comerç i Empresa.
Este Real Decreto Ley supone un paso más, pero un paso contundente y además pionero a nivel internacional en cuanto a la consolidación legal del embargo total de armas a Israel. Un elemento importante a señalar es que se agotan con este Real Decreto Ley todos los márgenes de actuación legal disponibles.
El govern aprova un fons addicional de 22 milions d'euros per ajudar al finançament dels ajuntaments i els consells comarcals, que s'afegeix als 146 milions del fons de cooperació local.
L'alcalde de Mollerussa i vicepresident de la Federació de Municipis, Marc Solsona, ha aprofitat per reclamar a tot el món local la seva implicació a favor d'aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat.
Si volem una futura llei d'hisendes locals, si volem incrementar no el 20%, sinó més de cara a l'any que ve, el suport del Fons de Cooperació als Consells Comarcals. Ara més que mai, i així es veu, fa falta que també el país es pugui dotar també de pressupostos i per tant hem de treballar des del món local per exigir també que pugui haver una estructura sòlida que permeti estructurar, planificar a mig i llarg termini.
En cultura, l'actriu Emma Vilarassau és l'encarregada a aquesta hora de llegir el pregó que dona el tret de sortida oficial de les festes de la Mercè 2025.
I a Tarragona, a aquesta hora, també es tanca la Diada de Santa Tecla amb la processó del braç de la patrona. Els actes de la Festa Major segueixen demà.
En esports, Jordi Cervantes, el retorn a l'Spotify Camp Nou haurà d'esperar.
L'Ajuntament de Barcelona no ha donat llum verda a la llicència de primera ocupació al Barça. Tècnics del consistori, bombers i guàrdia urbana han detectat deficiències en matèria de seguretat, en concret en les vies d'evacuació. Per tant, ja és oficial per part del Barça, el partit de diumenge contra la Reial Societat es jugarà a Montjuïc. D'altra banda, aquesta tarda s'obre la 6a jornada de la primera divisió. Des d'aquesta hora, en joc 2 partits amb presència catalana, Atlètic Girona i Espanyol València.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una temperatura molt continguda i a hores d'ara 2 Catalunyes. La de gran part de Tarragona, sud de Barcelona i les comarques del Pla de Lleida, on el sol continua sent el dominant i el vent encara hi bufa, i en canvi gran part del Pre i les comarques de Girona, arribant ja fins al Montseny i l'Alt Maresme. En aquests indrets, nuvolades, ruixats, tempestes, que algunes han estat fortes i amb calamar-se, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona i la ciutat d'Olot. Algun xafaguet ja es comença a formar també a l'Alt Penedès, també a les muntanyes del Garraf, i atenció aquesta propera nit, amb les tempestes que cauran als dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i la Selva. Aquestes comarques seran les que tindran més aigua, sobretot al voltant de la capital catalana. En canvi, continuarà el vent fort a les comarques de l'Ebre, molt més sec i amb sensació de frescor. En vista del dimecres, ja aquestes pluges es començaran a retirar i, sobretot, despertarem amb un ambient ben i ben fresquet. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Dali. Avui sí que parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, també en aquesta àrea metropolitana. Hi ha en general força volum de trànsit, per exemple, les rondes. La ronda de dalt, la veritat és que va molt carregada, sobretot en sentit Llobregat. Però ja, com et deia, incidències a l'extrem sud, a l'autopista C32, a Sant Boi de Llobregat, un accident d'entrada a Barcelona, i aturades d'almenys 4 quilòmetres, ja gairebé des de la zona de Viladecans. A l'autopista C32, d'entrada a Barcelona. Però és que a la B23 en tenim un altre d'accident. A la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern, d'entrada a Barcelona, hi ha retencions de 5-6 quilòmetres ja des de Molins de Rei. Això, com et deia, a la B23 també d'entrada a Barcelona. A més, en aquesta zona, l'autovia 2 també presenta aturades d'uns 4 quilòmetres entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà. Per tant, extrem sud de Barcelona, la veritat és que força carregada. De l'extrem nord ens quedem amb l'autopista C33, retencions de més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A l'espera a aquesta hora de la votació sobre la delegació de competències en matèria d'immigració, que amb tota probabilitat no tirarà endavant pel veto de Podemos. Des de Junts, Míriam Nogueras ha titllat la formació d'Anticatalana i, per la seva banda, Podemos continua mantenint que la proposta és racista.
Aquesta tarda s'ha produït el debat previ al Congrés dels Diputats, on tots els socis d'investidura, excepte Podemos, estan a favor de la cessió de competències en matèria d'immigració a la Generalitat. En el bloc del no hi ha també PP i Vox. Amb una majoria en contra, el text no podrà començar ni la seva tramitació, però el govern espanyol no llença la tovallola i diu que continuarà treballant-hi a favor.
El projecte, de fet, és fruit d'un acord d'investidura entre Junts per Catalunya i el PSOE. Mont Carvajal.
Junts ja havia assumit al principi del debat que la proposta no tiraria endavant per la negativa, entre d'altres, de Podem. La seva portaveu, Míriam Nogueras, els ha acusat de centralistes i anticatalans. I quan ha arribat el seu torn, el diputat de Podem, Javier Sánchez, ha insistit en el racisme que el seu parer té la proposta.
Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
Lo que han pactado Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante.
També hi ha hagut enfrontament dialèctic entre el PSOE i el Partit Popular. Escoltem el socialista Javier Zaragoza i el diputat del Partit Popular, Martín Blanco.
Porque si alguien delegó competencias a Cataluña, fue Aznar, y fue para conseguir los votos para su investidura de Pujol. Y así se esconden en un discurso puramente destructivo, porque la realidad es que su hipocresía no tiene límites.
Es que no hay ni un solo mantra, ni un solo dogma del nacionalismo que el PSOE no haya comprado para mantener a Sánchez en la Moncloa.
Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, ha demanat a Podem que permetin el debat i afegeixin esmenes després.
Permitamos que esto avance y mejoremoslo en enmiendas. Nos van a tener al lado.
La resta de socis de legislatura estan a favor de la delegació de competències a Catalunya perquè diuen que la proximitat millora la gestió. Sumar, per exemple, ha dit que no es tracta d'un xec en blanc, sinó de responsabilitat compartida.
I mentrestant, la Generalitat lamenta la decisió i assegura que estava preparada per entomar les competències. A més, no descarta demanar-les més endavant.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern d'Espanya està compromès en complir l'acord.
Qui s'ha d'explicar i qui ha d'explicar el per què no dona suport a aquesta tramitació, en tot cas és qui voti contràriament. El govern d'Espanya no només ha treballat perquè arribés a bon port, sinó que ja ha dit en declaracions que no la tancarà en un calaix i que, per tant, continuaran treballant perquè si avui decau, doncs aquesta iniciativa pugui tramitar-se.
En qualsevol cas, estem parlant d'una norma que podria canviar substancialment la manera com els estrangers obtenen permisos de treball, residència i la gestió del CIE.
Carles Beltrán, director del CITE, el Centre d'Informació de Treballadors Estrangers de CCOO a Catalunya, ha lamentat en declaracions a la xarxa que aquesta qüestió s'utilitzi com a arma política entre partits.
Denunciar l'instrumentalització política que es fa de la immigració per part de moltes forces polítiques, perquè és molt negatiu davant de les persones estrangeres, és molt negatiu per la cohesió social del país, perquè acaba trencant i fragmentant la societat, enfrontant-la.
I encara a Madrid, el ple del Tribunal Constitucional ha inadmès per unanimitat totes les recusacions contra els magistrats conservadors plantejades en els recursos d'empara de Carles Puigdemont, Toni Comín, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Turull.
Les defenses demanaven que no poguessin participar en les deliberacions dels recursos contra la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de mantenir les euroordres i de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació. Així, el TC haurà de resoldre els recursos amb una majoria de 7 membres progressistes i 5 conservadors.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més enllà del debat sobre la llei d'immigració, el Consell de Ministres ha aprovat finalment el nou paquet de mesures contra Israel 3 setmanes després de l'anunci que va llançar Pedro Sánchez.
Un decret que s'ha fet esperar, però que, a banda de l'embargament d'armes, preveu 3 mesures més de pressió del govern espanyol contra el genocidi a Gaza.
Carina Bellvé.
Amb aquest decret llei, el govern espanyol aprova l'embargament total d'armes a Israel. Això inclou la prohibició de les exportacions i les importacions de material de defensa i productes de tecnologia de doble ús en aquest país. A més, també preveu denegar la sol·licitud de trànsit pels combustibles d'avions amb possible ús militar i quedarà prohibit importar productes originaris d'assentaments il·legals en territori palestí ocupat, així com fer publicitat d'aquests productes. Un decret contundent i pioner a nivell internacional, diu Carlos Cuerpo, amb el qual el govern espanyol vol incrementar la pressió contra Israel. Escoltem el ministre d'Economia, Comerç i Empresa.
Este Real Decreto Ley supone un paso más, pero un paso contundente y además pionero a nivel internacional en cuanto a la consolidación legal del embargo total de armas a Israel. Un elemento importante a señalar es que se agotan con este Real Decreto Ley todos los márgenes de actuación legal disponible. Hemos querido llegar al máximo de lo que permiten estos márgenes de actuación.
Segons el ministre, l'impacte econòmic de la mesura serà mínim, però per rendre comptes d'aquest decret, el govern compareixerà trimestralment davant el Congrés dels Diputats i treballarà perquè el mercat comú europeu no sigui una escletxa per a Israel.
També al Parlament, socialistes, republicans, comuns i la CUP han sumat forces per tirar endavant al proper ple una declaració institucional per exigir la fi del genocidi a Gaza i el suport i protecció a la Global Sumut Flotilla.
Una declaració, però, que no es podrà llegir al plenari, ja que no ha rebut el suport de Junts. Anna Balsera és diputada d'Esquerra Republicana.
Amb aquesta declaració institucional del Parlament de Catalunya és denunciar aquest genocidi i també denunciar els assassinats a periodistes, el bloqueig de l'ajuda humanitària i els desplaçaments forçosos. Com deia, no podem mirar cap a una altra banda davant d'aquest genocidi que veiem dia a dia a les nostres televisions.
Tot plegat mentre a Nova York continua en marxa el debat principal de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides.
Fins ara ha intervingut el president dels Estats Units, Donald Trump, davant d'un auditori cada cop més partidari de la solució dels dos estats. El líder nord-americà, però, ha advertit que el reconeixement de Palestina seria una recompensa pels atacs de Hamas. En la seva intervenció no s'han estat a criticar la gestió de l'ONU i els països europeus. La cimera arriba en un moment de tensions internacionals creixents marcat per la crisi de Gaza i el reconeixement oficial de l'estat palestí, la invasió russa d'Ucrània, l'augment de la beligerància entre Washington i Caracas, els aranzels de Trump, les sancions a l'Iran o l'impacte de la crisi climàtica, entre altres qüestions.
I mentrestant, i en declaracions a la xarxa, el copresident de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts, Loren Cohen, ha dit que els posicionaments públics que fan els països són estèrils si no es passa l'acció amb mesures per aturar els peus a Israel, com sancionar-lo econòmicament.
Sense cap altres mesures concretes, aquest reconeixement és simbòlic. És de cara a les opinions públiques occidentals que ja s'estan alertant, estan veient que això que comet és un genocidi, és un horror, és una massacre, i els governs occidentals que segueixen negociant i fent comerç amb Israel, reconeixent, és una mesura absolutament insuficient.
Aquest dimarts ha arrencat la 8a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb la crisi al Pròxim Orient com a taló de fons.
En clau local, el govern ha aprovat un fons addicional de 22 milions per ajudar al finançament dels ajuntaments i els consells comarcals. Aquesta aportació s'afegeix als 146 milions del Fons de Cooperació Local. Anna Ruiz.
L'executiu català aprova aquesta dotació extraordinària pensant principalment en els ajuntaments i consells comarcals més petits. L'alcalde de Mollerussa i vicepresident de la Federació de Municipis, Marc Solsona, ha aprofitat per reclamar a tot el món local la seva implicació a favor d'aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat.
Si volem una futura llei d'hisendes locals, si volem incrementar no el 20%, sinó més de cara a l'any que ve, el suport del Fons de Cooperació als Consells Comarcals. Ara més que mai, i així es veu, fa falta que també el país es pugui dotar també de pressupostos i per tant de treballar des del món local per exigir també que pugui haver una estructura sòlida que permeti estructurar, planificar a mig i llarg termini amb dotacions pressupostàries que no vagin atzaroses en funció del govern executiu de torn o en funció de les demandes reactives que hem de fer de fruit a vegades de la desesperació.
El president Salvador Illa ha presentat aquest matí el decret llei per a la creació d'aquest fons addicional a Palau en una trobada amb representants de les entitats municipalistes i dels consells comarcals.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Els ajuntaments de Mediona i Sant Quintí de Mediona han decretat dos dies de dol oficial per la mort del pare i el fill, que diumenge van ser arrossegats per la crescuda sobtada del torrent del Duc. Els dos consistoris han suspès totes les activitats lúdico-esportives.
Entre altres, s'aturen els entrenaments dels equips de futbol i bàsquet. Al mateix temps, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Mediona, municipi on estava empadronat el pare, que vivia a la urbanització Monterrey Park des de feia aproximadament 6 anys.
I en la plana més social, els treballadors de seguretat del Metro de Barcelona han convocat una vaga indefinida a partir d'avui per denunciar l'increment d'agressions, la manca de mitjans i la precarietat laboral que asseguren patir des de fa temps. La UGT denuncia també la inacció del TMB i de les empreses subcontractades, que fa temps que reben les queixes dels treballadors i no descarta noves mobilitzacions si no hi ha canvi. Judit Vallès.
El personal de seguretat del metro carrega contra la congelació salarial que no s'ha actualitzat en els últims 20 anys. A més, denuncien que treballen en condicions de precarietat i inseguretat sense cap mena de protecció, en un moment en què expliquen que han augmentat les agressions físiques i verbals. Juan Antonio Ramos és responsable de seguretat i auxiliars de la UGT de Catalunya.
Posiblement la falta de respecte que hi ha a los vigilantes, puesto que además de no tener protección como quisieran en su mano física, la manca de protección jurídica, que también influye mucho. No es lo mismo ir a un ciudadano normal y corriente que va por la calle, que es lo que nos ocurre a nosotros actualmente, se lo considera igual que a una agente de la autoridad.
Una vaga que es fa en plena afluència per les festes de la Mercè per donar visibilitat a les greus problemàtiques laborals que pateix la plantilla. El Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 75% fins a nou avís.
En territori, l'Ajuntament de Mollet i la Cambra de Comerç de Barcelona, al Vallès Oriental, han presentat aquest matí la Fira d'Ocupació, que tindrà lloc el pròxim 8 d'octubre a Mollet, una cita que posarà especialment el focus en el mercat laboral pels majors de 45 anys. Ràdio Mollet.
Sota el nom Girafeina més 45 es tracta d'una fira d'ocupació que promou la inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes de Mollet. Aquesta primera edició comptarà amb la participació de 24 empreses i posarà a disposició de les persones assistents 150 ofertes de treball. Pep García és president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental.
L'objectiu de la Cambra amb aquesta acció és afavorir la inserció laboral, retenir talent i connectar les empreses amb professionals locals. I per tant és una aposta estratègica que fem des de Cambra per enfortir i el mercat laboral al territori, que les persones del territori es quedin aquí a treballar.
La fira posarà el focus especialment en les persones majors de 45 anys, un col·lectiu amb més dificultats d'inserció, i és que a Mollet el 61% de les persones en situació d'atur a la ciutat tenen més de 45 anys.
I la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, a la Seu d'Urgell, amplia fins a 50 el seu nombre d'expositors. La mostra, principal reclam actual de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol, se celebrarà els dies 17, 18 i 19 d'octubre. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
L'any passat la Fira de Formatges es va fer per primer cop al Passeig Joan Bordeu, al centre neuràlgic de la Seu, i el canvi va ser un èxit de públic i de vendes. Aquest espai permet encabir-hi més formatgers que els anteriors recintes i per això enguany se n'ha fet una petita ampliació. La tinent d'alcalde Gemma Tó destaca que el certamen segueix sent atractiu per a artesans d'arreu dels Pirineus. Així demostra que 4 dels nous expositors són del País Basc i de França.
L'any passat eren 47, l'any en tenim 50. D'aquestes 50, 5 són novetat, una és la convidada, i les altres 4 estem molt orgullosos que aquest any apostin per venir. I en tenim 2 noves més del Pirineu francès i del País Basc.
Una altra novetat és que la mostra d'automoció es trasllada a l'Avinguda Pau Claris dins l'objectiu de generar activitat al centre de la ciutat. Això de retruc permetrà guanyar places d'aparcament pels visitants. La Fira de la Seu també inclou degustacions, mostres d'aliments artesans, parades ambulants i actes infantils i culturals.
Mundiacul, la conferència mundial de la UNESCO sobre polítiques culturals, que reunirà ministres i representants de 194 països de tot el món. Durant uns dies en què ens reafirmarem com a una gran capital de la cultura que som i que volem continuar sent. Una ciutat que és capital cultural i també és capital de teatre. Perquè Barcelona sempre ha estimat el teatre. I enguany, amb la pregonera i el cartell, volem reivindicar el teatre i les arts escèniques. Un teatre que també viu un gran moment Barcelona ha tornat a batre el seu propi rècord d'espectadors de teatres a la ciutat. Més de 3 milions. I seguirem creixent, com creixen les noves sales. Hem recuperat el Molino. Ben aviat recuperarem el Teatre Arnau per seguir revitalitzant el Paral·lel i la part del Poble Sec. I el Teatre Capitol...
Són les paraules de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que precedeixen el pregó aquest any a càrrec de l'actriu Emma Vilarasau, que ha de donar oficialment el tret de sortida a la Mercè 2025.
Des d'aquest dimarts i fins diumenge, la capital catalana acull centenars d'activitats, espectacles i concerts que tindran lloc a diversos escenaris emblemàtics repartits per la ciutat. Com cada any, el pregó dona el tret de sortida a les festes. Després d'aquest pregó, la programació musical comença amb l'actuació de Tartar Helena al Teatre Grec. La música, però, continuarà a aquesta Mercè 2025 a espais com la platja del Bogatell, amb concerts com el de divendres de Rigoberta Bandini i a l'avinguda de Maria Cristina amb l'actuació de Ginestar, entre d'altres. El Piró Musical diumenge posarà un any més el punt final a la Festa Major de Barcelona.
I a Tarragona a aquesta hora també es tanca la diada de Santa Tecla amb la processó del braç de la patrona. El moment culminant serà quan la relíquia torni a la catedral acompanyada del seguici i entre focs artificials. Els actes de Festa Major seguiran demà. Anem, però, fins allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda. D'aquí a uns minuts ha de sortir la processó del braç de Santa Tecla des del Pla de la Seu, des de la catedral, per recórrer els carrers a la part alta. Serà la tercera i última sortida al complet del seguici de Santa Tecla. Cap a les 9 del vespre es produirà el moment més emotiu i estimat pels tarragonins. És aleshores quan la relíquia tornarà a entrar a la catedral. Ho farà acompanyada de la música de la Cobla de Ministrers i de la banda Unió Musical de Tarragona, que interpretarà la marxa de Santa Tecla. Els campaners faran sentir el toc de processó i les quatre colles castelleres de la ciutat aixecaran diferents pilars mentre el seguici farà una ballada conjunta i la pirotècnia valenciana a la costera omplirà de color i soroll el que és potser el moment més fotografiat de la Festa Major de la ciutat de Tarragona. La relíquia continua encara en aquests moments a l'interior de la catedral, al Pla de la Seu, a les portes de la Seu Metropolitana. Segueixen arribant els elements al seguici que han d'acompanyar el braç de Santa Tecla, de la patrona de Tarragona, pels estrets carrers a la part alta de la ciutat.
Moltíssimes gràcies, Tere, des de Tarragona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Ajuntament denega el retorn a l'Spotify Camp Nou. El Barça, el consistori, no dona llum verda a la llicència de primera ocupació perquè han detectat problemes de seguretat, en concret en les vies d'evacuació. Els tècnics del consistori, juntament amb bombers i guàrdia urbana, demanen a l'entitat blaugrana que solucioni aquestes deficiències, però no en posa cap data límit. Sebastià Massaguer és el cap de bombers de l'Ajuntament de Barcelona.
Són elements que són principalment a l'entorn de les vies d'evacuació. I és amb aquest rigor tècnic que ens pertoca, mirada amb la qual està condicionat a esmenar aquests elements, com he dit, a fi efectes de poder garantir que les persones que han d'anar a l'estadi ho fagin en tota la seguretat i sobretot des de la posada en càrrega o posar a l'estadi en funcionament en el qual, en el format d'una evacuació normal, una sortida normal d'un partit, compleixin els requisits que així es van informar en el projecte inicial de l'obra.
La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha assegurat que no concediran la llicència fins que no es compleixin totes les garanties de seguretat per als aficionats. En aquest sentit, ja és oficial per part del Barça el partit de Lliga d'aquest diumenge contra la Reial Societat es disputarà a l'estadi Lluís Companys. Una lliga que té jornada entre setmana i que ha començat aquesta tarda a les 7 amb dos partits del Girona i de l'Espanyol. Els gironins visiten el camp de l'Atlètic Club i de moment estan guanyant per 0-1 al minut 22 amb gol de Ounahi al minut 9 de partit. En canvi, l'Espanyol està perdent el seu partit, també minut 25 de la primera part, guanya el València 0-1, gol de Danjuma al minut 15 de partit. Tornem a l'entorn blaugrana perquè ahir a la gala de la Pilota d'Or coronava Aitana Bonmatí com a millor futbolista del planeta per tercer any consecutiu en una votació final en què s'imposava la seva excompanya al Barça, la mallorquina Mariona Caldentey, ara a l'Arsenal. Aitana es mostrava feliç i agraïda amb el premi.
Encara estic al·lucinant una mica. Aquest any la veritat que realment pensava que seria molt competit i crec que ho ha estat. No venia amb cap expectativa perquè al costat tenia grans jugadores que també han fet un gran any i també s'ho mereixien. Contenta també de seguir representant el Barça al món, que al final això també és una representació per tot el club, per l'escut que portem.
A més, la migcampista Vicky López s'enduia el premi Copa a la millor jugadora jove. La futbolista madrilenya agraïa el reconeixement.
Es un reflejo de todo el trabajo que llevo haciendo tanto todos los que me rodean como yo y muy contenta. Es un premio individual, pero el equipo es el que te ayuda a ganarlo. Yo tengo la suerte de estar en el mejor equipo del mundo.
I en futbol sala avui arrenquen els 16ens de final de la Copa de la Reina, partit únic. L'UBAE de les Corts jugarà des de les 8 a Segovia, a la pista del Segosala. I a les 9 jugarà el Rubí a casa davant l'Alcantarilla, un equip de la primera divisió.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2014. Nimfa dorment.
Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
Glòria Fontova.
Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
A l'espera a aquesta hora de la votació al Congrés dels Diputats sobre la delegació de competències en matèria d'immigració, que amb tota probabilitat no tirarà endavant pel veto de Podemos. Jordi Fortià.
En el debat d'aquesta tarda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha acusat Podemos de centralistes i anticatalans, i el diputat de Podem, Javier Sánchez, ha insistit en el racisme que, al seu parer, té la proposta.
Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
Lo que han pactado Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante.
El Consell de Ministres aprova finalment el nou paquet de mesures contra Israel 3 setmanes després de l'anunci que va llançar Pedro Sánchez.
Un decret que s'ha fet esperar, però que, a banda de l'embargament d'armes, preveu 3 mesures més de pressió del govern espanyol contra el genocidi a Gaza. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia, Comerç i Empresa.
Este Real Decreto Ley supone un paso más, pero un paso contundente y además pionero a nivel internacional en cuanto a la consolidación legal del embargo total de armas a Israel. Un elemento importante a señalar es que se agotan con este Real Decreto Ley todos los márgenes de actuación legal disponibles.
El govern aprova un fons addicional de 22 milions d'euros per ajudar al finançament dels ajuntaments i els consells comarcals, que s'afegeix als 146 milions del Fons de Cooperació Local.
L'alcalde de Mollerussa i vicepresident de la Federació de Municipis, Marc Solsona, ha aprofitat per reclamar a tot el món local la seva implicació a favor d'aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat.
Si volem una futura llei d'hisendes locals, si volem incrementar no el 20%, sinó més de cara l'any que ve, el suport del Fons de Cooperació als Consells Comarcals. Ara més que mai, i així es veu, fa falta que també el país es pugui dotar també de pressupostos i per tant de treballar des del món local per exigir també que pugui haver una estructura sòlida que permeti estructurar, planificar a mig i llarg termini.
En cultura, l'actriu Emma Vilarassau és l'encarregada a aquesta hora de llegir el pregó que dona el tret de sortida oficial a les festes de la Mercè 2025.
I a Tarragona, a aquesta hora, també es tanca la diada de Santa Tecla amb la processó del braç de la patrona. Els actes de la festa major segueixen demà.
En esport, Jordi Cervantes, el retorn a l'Spotify Camp Nou haurà d'esperar.
L'Ajuntament de Barcelona no ha donat llum verda a la llicència de primera ocupació al Barça. Tècnics del consistori, bombers i guàrdia urbana han detectat deficiències en matèria de seguretat, en concret en les vies d'evacuació. Per tant, ja és oficial per part del Barça, el partit de Lliga d'aquest diumenge contra la Reial Societat es disputarà a l'estadi Lluís Companys. D'altra banda, aquesta tarda s'obre la 6a jornada de la primera divisió. Des de les 7, en joc 2 partits amb presència catalana, Atlètic Girona i Espanyol València.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una temperatura molt continguda i a hores d'ara 2 Catalunyes. La de gran part de Tarragona, sud de Barcelona i les comarques del Pla de Lleida, on el sol continua sent el dominant i el vent encara hi bufa, i en canvi gran part del Prepirineu i les comarques de Girona, arribant ja fins al Montseny i l'Alt Maresme. En aquests involades, ruixats, tempestes, que algunes han estat fortes i amb calamar-se, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona i la ciutat d'Olot. Algun xafaguet ja es comença a formar també a l'Alt Penedès, també a les muntanyes del Garraf, i atenció a aquesta propera nit, amb les tempestes que cauran als dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i la Selva. Aquestes comarques seran les que tindran més aigua, sobretot al voltant de la capital catalana. En canvi, continuarà el vent fort, a les comarques de l'Ebre molt més sec i amb sensació de frescor. En vista del dimecres, ja aquestes pluges es començaran a retirar i, sobretot, despertarem amb un ambient ben i ben fresquet. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Avui la tarda ha estat un pèl més complicada en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Com et deia, sembla que millora de mica en mica. Però vaja, a les 32, per exemple, encara hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram de Sant Boi de Llobregat. Ara mateix sortint de Barcelona, això a la C32. I la B23 també baixa un pèl lenta. Ara entra a Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, arribant a Sant Just, d'entrada a Barcelona. Això a la B23, que millora, però encara va força lenta d'entrada a Barcelona. C58, veiem aturades puntuals al tram de Barberà, Badia, sentit nord, de sentit de Sabadell, Terrassa, i les dues rondes encara carregades. Ara, sobretot, la via que va més carregada és aquesta ronda litoral en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A l'espera a aquesta hora de la votació sobre la delegació de competències en matèria d'immigració, que amb tota probabilitat no tirarà endavant pel veto de Podemos. Des de Junts, Míriam Nogueres ha titllat la formació d'anticatalana i, per la seva banda, Podemos continua mantenint que la proposta és racista.
Aquesta tarda s'ha produït el debat previ al Congrés dels Diputats, on tots els socis d'investidura, excepte Podemos, estan a favor de la cessió de competències en matèria d'immigració a la Generalitat. En el bloc del no hi ha també PP i Vox. Amb una majoria en contra, el text no podrà començar ni la seva tramitació, però el govern espanyol no llença la tovallola i diu que continuarà treballant-hi a favor.
El projecte és, de fet, fruit d'un acord d'investidura entre Junts per Catalunya i el PSOE. Mont Carvajal.
Junts ja havia assumit al principi del debat que la proposta no tiraria endavant per la negativa, entre d'altres, de Podem. La seva portaveu, Míriam Nogueres, els ha acusat de centralistes i anticatalans. I quan ha arribat el seu torn, el diputat de Podem, Javier Sánchez, ha insistit en el racisme que el seu pare té la proposta.
Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
Lo que han pactado el Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante.
També hi ha hagut enfrontament dialèctic entre el PSOE i el Partit Popular. Escoltem el socialista Javier Zaragoza i el diputat del Partit Popular Martín Blanco.
Porque si alguien delegó competencias a Cataluña fue Aznar y fue para conseguir los votos para su investidura de Pujol. Y así se esconden en un discurso puramente destructivo, porque la realidad es que su hipocresía no tiene límites.
Es que no hay ni un solo mantra, ni un solo dogma del nacionalismo que el PSOE no haya comprado para mantener a Sánchez en la Moncloa.
Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, ha demanat a Podem que permetin el debat i afegeixin esmenes després.
Permitamos que esto avance y mejoremoslo en enmiendas. Nos van a tener al lado.
La resta de socis de legislatura estan a favor de la delegació de competències a Catalunya perquè diuen que la proximitat millora la gestió. Sumar, per exemple, ha dit que no es tracta d'un xec en blanc, sinó de responsabilitat compartida.
Mentrestant, la Generalitat lamenta la decisió i assegura que està preparada per entomar les competències. A més, no descarta demanar-les més endavant.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern d'Espanya està compromès en complir l'acord.
Qui s'ha d'explicar i qui ha d'explicar el per què no dona suport a aquesta tramitació, en tot cas, és qui voti contràriament. El govern d'Espanya no només ha treballat perquè arribés a bon port, sinó que ja ha dit en declaracions que no la tancarà en un calaix i que, per tant, continuaran treballant perquè si avui decau, doncs aquesta iniciativa pugui tramitar-se.
En qualsevol cas, estem parlant d'una norma que podria canviar substancialment la manera com els estrangers obtenen permisos de treball, residència i la gestió dels CIEs.
Carles Beltrán, director del CITE, el Centre d'Informació de Treballadors Estrangers de CCOO a Catalunya, ha lamentat en declaracions a la xarxa que aquesta qüestió s'utilitzi com a arma política entre partits.
Denunciar l'instrumentalització política que es fa de la immigració per part de moltes polítiques, perquè és molt negatiu davant de les persones estrangeres, és molt negatiu per la cohesió social del país, perquè acaba trencant i fragmentant la societat, enfrontant-la.
I encara a Madrid, el ple del Tribunal Constitucional ha inadmès per unanimitat totes les recusacions contra els magistrats conservadors plantejades en els recursos d'empara de Carles Puigdemont, Toni Comín, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Turull.
Les defenses demanaven que no poguessin participar a les deliberacions dels recursos contra la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de mantenir les euroordres i de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació. Així, el Tribunal Constitucional haurà de resoldre els recursos amb una majoria de 7 membres progressistes i 5 conservadors.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més enllà del debat sobre la llei d'immigració, el Consell de Ministres ha aprovat finalment el nou paquet de mesures contra Israel, 3 setmanes després de l'anunci que va llançar Pedro Sánchez.
Un decret que s'ha fet esperar, però que, a banda de l'embargament d'armes, preveu 3 mesures més de pressió del govern espanyol contra el genocidi a Gaza.
Carina Baibé.
Amb aquest decret llei, el govern espanyol aprova l'embargament total d'armes a Israel. Això inclou la prohibició de les exportacions i les importacions de material de defensa i productes de tecnologia de doble ús en aquest país. A més, també preveu denegar la sol·licitud de trànsit pels combustibles d'avions amb possible ús militar i quedarà prohibit importar productes originaris d'assentaments il·legals en territori palestí ocupat, així com fer publicitat d'aquests productes. Un decret contundent i pioner a nivell internacional, diu Carlos Cuerpo, amb el qual el govern espanyol vol incrementar la pressió contra Israel. Escoltem el ministre d'Economia, Comerç i Empresa.
Este Real Decreto Ley supone un paso más, pero un paso contundente y además pionero a nivel internacional en cuanto a la consolidación legal del embargo total de armas a Israel. Un elemento importante a señalar es que se agotan con este Real Decreto Ley todos los márgenes de actuación legal disponible. Hemos querido llegar al máximo de lo que permiten estos márgenes de actuación.
Segons el ministre, l'impacte econòmic de la mesura serà mínim, però per rendre comptes d'aquest decret, el govern compareixerà trimestralment davant el Congrés dels Diputats i treballarà perquè el mercat comú europeu no sigui una escletxa per a Israel.
També al Parlament, socialistes, republicans, comuns i la CUP han sumat forces per tirar endavant el proper ple una declaració institucional per exigir la fi del genocidi a Gaza i el suport i protecció a la Global Summit Flotilla.
Una declaració, però, que no es podrà llegir al plenari ja que no ha rebut el suport de Junts. Anna Balsera és diputada d'Esquerra Republicana.
Amb aquesta declaració institucional del Parlament de Catalunya és denunciar aquest genocidi i també denunciar els assassinats a periodistes, el bloqueig de l'ajuda humanitària i els desplaçaments forçosos. Com deia, no podem mirar cap a una altra banda davant d'aquest genocidi que veiem dia a dia a les nostres televisions.
Tot plegat mentre a Nova York continua en marxa el debat principal de la 80a Assemblea General de les Nacions Unides.
Fins ara ha intervingut el president dels Estats Units, Donald Trump, davant d'un auditori cada cop més partidari de la solució dels dos estats. El líder nord-americà, però, ha advertit que el reconeixement de Palestina seria una recompensa pels atacs a Hamas. A la seva intervenció no s'han estat a criticar la gestió de l'ONU i els països europeus. La cimera arriba en un moment de tensions internacionals a creixents marcat per la crisi de Gaza i el reconeixement oficial de l'estat palestí, la invasió russa d'Ucraïna, l'augment de la beligerància entre Washington i Caracas, els aranzels de Trump, les sancions a l'Iran o l'impacte de la crisi climàtica, entre altres qüestions.
Mentrestant, i en declaracions a la xarxa, el copresident de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, Junts, Loren Cohen, ha dit que els posicionaments públics que fan els països són estèrils si no es passa l'acció amb mesures per aturar els peus a Israel com sancionar-lo econòmicament.
Sense cap altres mesures concretes, aquest reconeixement és simbòlic. És de cara a les opinions públiques occidentals que ja estan alertant, estan veient que això que es comet és un genocidi, és un horror, és una massacre, i els governs occidentals que segueixen negociant i fent comerç amb Israel, reconeixent, és una mesura absolutament insuficient.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau local, el govern ha aprovat un fons addicional de 22 milions d'euros per ajudar al finançament dels ajuntaments i els consells comarcals. Aquesta aportació s'afegeix als 146 milions del Fons de Cooperació Local. Anna Ruiz.
L'executiu català aprova aquesta dotació extraordinària pensant principalment en els ajuntaments i consells comarcals més petits. L'alcalde de Mollerussa i vicepresident de la Federació de Municipis, Marc Solsona, ha aprofitat per reclamar a tot el món local la seva implicació a favor d'aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat.
Si volem una futura llei d'hisendes locals, si volem incrementar no el 20%, sinó més de cara l'any que ve, el suport del Fons de Cooperació als Consells Comarcals. Ara més que mai, i així es veu, fa falta que també el país es pugui dotar també de pressupostos i per tant de treballar des del món local per exigir també que pugui haver una estructura sòlida que permeti estructurar, planificar a mig i llarg termini amb dotacions pressupostàries que no vagin atzaroses en funció del govern executiu de torn o en funció de les demandes reactives que hem de fer de fruit a vegades de la desesperació.
El president Salvador Illa ha presentat aquest matí el decret llei per a la creació d'aquest fons addicional a Palau en una trobada amb representants de les entitats municipalistes i dels consells comarcals.
Els ajuntaments de Mediona i Sant Quintí de Mediona han decretat dos dies de dol oficial per la mort del pare i el fill, que diumenge van ser arrossegats per la crescuda sobtada del torrent del Duc. Els dos consistoris han suspès totes les activitats lúdico-esportives.
Entre altres, s'aturen els entrenaments als equips de futbol i bàsquet. Al mateix temps, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Mediona, un municipi on estava empadronat el pare, que vivia a l'urbanització Monterrey Park des de feia aproximadament 6 anys.
I a aquesta hora a Llagostera en marxa una protesta veïnal contra la delinqüència arrel del tiroteig d'ahir, que va acabar amb un ferit greu i 2 detinguts. L'Ajuntament del municipi ha convocat la Junta de Seguretat per acordar noves mesures per lluitar contra l'augment de la violència. Televisió de Girona.
Des de les 7 de la tarda, 2 persones s'han anat acumulant a la plaça de Catalunya de Llagostera amb un sol lema i és el ja n'hi ha prou, que manen el fi d'episodis de violència com el que es va veure ahir a la tarda, amb un tiroteig que va deixar un ferit i 2 detinguts a la població, una població tranquil·la, una població que es declara pacífica i que ara fa un manifest demanant la fi d'aquests tipus d'episodis, demanen acabar amb el tràfic de drogues, demanen acabar amb les actuacions incíviques que porten a tots aquests, actes delinqüencials. Avui hi ha hagut junta de seguretat, s'han adoptat una sèrie de mesures perquè aquests episodis no es tornin a repetir i ara Llagostera, doncs, està reclamant això. Ja n'hi ha prou d'aquests episodis de violència que no només han significat el seu poble, sinó altres municipis d'arreu de la demarcació de Girona.
I en la plana més social, els treballadors de seguretat del metro de Barcelona han convocat una vaga indefinida a partir d'avui per denunciar l'increment d'agressions, la manca de mitjans i la precarietat laboral que asseguren patir des de fa temps.
La UGT denuncia també la inacció de TMB i de les empreses subcontractades, que fa temps que reben les queixes dels treballadors, i no descarta noves mobilitzacions si no hi ha canvis.
Judit Vallès.
El personal de seguretat del metro carrega contra la congelació salarial que no s'ha actualitzat en els últims 20 anys. A més, denuncien que treballen en condicions de precarietat i inseguretat sense cap mena de protecció, en un moment en què expliquen que han augmentat les agressions físiques i verbals. Juan Antonio Ramos és responsable de seguretat i auxiliars de la UGT de Catalunya.
Siempre la falta de respeto que hay a los vigilantes, puesto que además de no tener protección como quisieran en su mano física, la manca de protección jurídica, que también influye mucho. No es lo mismo ir a un ciudadano normal y corriente que va por la calle, que es lo que nos ocurre a nosotros actualmente, se lo considera igual que a un agente de la autoridad.
Una vaga que es fa en plena afluència per les festes de la Mercè per donar visibilitat a les greus problemàtiques laborals que pateix la plantilla. El Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 75% fins a 9 avís.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, l'Ajuntament de Mollet i la Cambra de Comerç de Barcelona, al Vallès Oriental, han presentat aquest matí la Fira d'Ocupació, que tindrà lloc el pròxim 8 d'octubre a Mollet. Una cita que posarà especialment el focus en el mercat laboral pels majors de 45 anys. Ràdio Mollet.
Sota el nom Girafeina més 45 es tracta d'una fira d'ocupació que promou la inserció laboral dels ciutadans i ciutadanes de Mollet. Aquesta primera edició comptarà amb la participació de 24 empreses i posarà a disposició de les persones assistents 150 ofertes de treball. Pep García és president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental.
L'objectiu de la Cambra amb aquesta acció és afavorir la inserció laboral, retenir talent i connectar les empreses amb professionals locals. I per tant és una aposta estratègica que fem des de Cambra per enfortir garantir el mercat laboral al territori, que les persones del territori es quedin aquí a treballar.
La fira posarà el focus especialment en les persones majors de 45 anys, un col·lectiu amb més dificultat d'inserció, i és que a Mollet el 61% de les persones en situació d'atur a la ciutat tenen més de 45 anys.
El públic era literalment dins de l'espai, formava part de l'escenari. L'Héroe era una coproducció del Centre Dramàtic de la Generalitat que s'havia inaugurat un any abans i que amb seu al Romea era el primer teatre institucional. Després del primer congrés de cultura catalana es va arribar a la conclusió que s'havia de construir una política teatral. S'havia de defensar la llengua i la cultura d'aquest país. I gràcies a això, jo vaig trepitjar l'escenari del Teatre Grec per primera vegada l'agost del 83. Debutar en aquell escenari recuperat per la ciutat l'any 76, o sigui l'any que ve també farà 50 anys, va ser una experiència única i molt especial. Qualsevol persona que hagi actuat al Grec us ho podrà dir. Aquella grada de gairebé 2.000 persones, aquells sorolls de la natura, aquell silenci tan diferent del silenci d'una sala, aquell sostre d'estrelles, aquella sensació de petitesa, fan que actuar al Grec sigui gairebé una experiència mística. Avui, el Grec...
Són les paraules de l'actriu Emma Vilarassau, l'encarregada aquest any de llegir el pregó que dona oficialment el tret de sortida a la Mercè 2025. A la plaça Sant Jaume hi tenim ara mateix els companys d'Esplugues Televisió seguint aquest pregó i seguint aquestes festes de la Mercè. Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda, molt d'ambient, molta festa ara mateix a la plaça Sant Jaume, on totes les figures i els ciutadans celebraran el tot d'inici de la Mercè a la mateixa plaça, ara en pocs minuts, a les 8 del vespre. Alhora és el torn també, com sentíem, del pregó al Saló de Cent de l'Ajuntament aquest any a càrrec de l'actriu Emma Vilarassau. Enguany la Mercè continua conservant alguns dels seus actes tradicionals, com ara el Tiro Musical, les Sardanes, el Correfoc, la Cavalcada o el programa Mercè Arts de Carrer, una festivitat que també va acompanyar musical, i que s'ofereixen més de 100 concerts que començaran amb l'espectacle d'escenedat amb la Musca, la Rigoberta Bandini i la Lia Cali com a protagonistes. L'aplaudiment comença així la gran festa popular de Barcelona, les festes de la Mercè, en honor a una de les seves dues patrones, que, com bé sabeu, el seu dia és demà, dimecres 24, i que, per tant, tota la ciutat estarà encara més motiu de celebració.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Sens dubte, molta gent a plaça Sant Jaume amb problemes un xic de cobertura, però en qualsevol cas, a Tarragona també a aquesta hora es tanca la Diada de Santa Tecla amb la processó del braç de la patrona. El moment culminant serà quan la relíquia torni a la catedral acompanyada del seguici i entre focs artificials. Els actes de festa major segueixen demà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
La processó del braç de Santa Tecla segueix el seu recorregut pels carrers a la part alta de la ciutat, al Pla de la Seu, a les portes de la catedral, i hi ha molta gent que espera el moment més emotiu i àlgid del dia de la patrona. Serà cap a les 9 del vespre quan la relíquia de Santa Tecla, acompanyada de l'arcabisbe i la corporació municipal, entri de nou a la Seu Metropolitana, escortada pel seguici al complet, el toc de campanes, la música de banda i els pilars de les quatre colles castelleres de la ciutat. El braç incorrupte de la patrona tornarà a la catedral i aquí a l'interior romandrà fins al setembre de 2026. Els tarragonins començaran a ser conscients que la festa major acaba després de 12 dies d'activitats, tot i que demà encara queden dues cites importants, els pilars caminant de la Mercè i també el correfoc. Aquest sí posarà el punt final a la festa major de la ciutat de Tarragona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Ajuntament denega el retorn a l'Spotify Camp Nou al Barça. El consistori no dona llum verda a la llicència de primera ocupació perquè han detectat problemes de seguretat, en concret en les vies d'evacuació. Els tècnics del consistori, juntament amb bombers i guàrdia urbana, demanen a l'entitat blaugrana que solucioni aquestes deficiències, però no en posa cap data límit. Sebastià Massaguer, de bombers de l'Ajuntament de Barcelona.
Són elements que són principalment a l'entorn de les vies d'evacuació. I és amb aquest rigor tècnic que ens pertoca i amb aquesta mirada amb la qual està condicionat a esmenar aquests elements, com he dit, a fi efectes de poder garantir que les persones que han d'anar a l'estadi ho fagin en tota la seguretat i sobretot des de la posada en càrrega o posar l'estadi en funcionament en el qual, en el format d'una evacuació normal, una sortida normal d'un partit, compleixin els requisits que així ens van informar en el projecte inicial de l'obra.
En aquest sentit, ja és oficial per part del Barça, el partit de Lliga d'aquest diumenge contra la Reial Societat es disputarà a l'estadi Lluís Companys, una Lliga que té jornada intersetmanal, que ha començat avui i ho ha fet amb dos partits en presència catalana. Des de les 7, ara mateix al descans, els partits del Girona i del València i de l'Espanyol, volíem dir, els gironins, al camp de l'Atlètic, al descans, guanyen 0-1 i l'Espanyol juga a casa davant el València i també al descans, però en canvi perd el partit de moment 0-1 favorable als valencians. Encara en clau blaugrana, la gala de pilota d'or coronava ahir Aitana Bonmatí com a millor futbolista del planeta per tercer any consecutiu. La futbolista ribetana posava l'accent en la força col·lectiva un cop rebut el guardó.
Molt contenta, bàsicament perquè jo només sé tot el que he treballat i també m'agradaria agrair a tota la gent que ha remat al club en el que porto 14 anys, que és el Barça, que m'ha donat l'oportunitat de ser jugadora professional i d'estar aquí també, perquè la imatge de Barça és única.
La davantera blaugrana Eva Pajor, vuitena, s'enduia també el premi a la millor davantera de l'any. A més, la migcampista Vicky López s'enduia el premi Copa a la millor jugadora jove. La futbolista madrilenya agraïa el reconeixement.
Es un reflejo de todo el trabajo que llevo haciendo, tanto todos los que me rodean como yo, y muy contenta. Es un premio individual, pero el equipo es el que te ayuda a ganarlo. Yo tengo la suerte de estar en el mejor equipo del mundo.
Lamine Yamal també guanyava el trofeu Copa per segon any consecutiu i acabava segona en la votació per la pilota d'or que s'enduia Ousmane Dembélé. I més esport en directe perquè aquest vespre es disputa els setzens de final de la Copa de la Reina a partit únic. L'UBAE Les Corts jugarà des de les 8 a Segòvia i el Rubí rebrà a casa a l'Alcantarilla.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Estava escrivint-te una cançó tirat pel llit de l'habitació. Tan fàcil, sortia tot tan fàcil. Jo estava al costat de la llar de foc, vaig veure que feia una altra cançó tan ràpid. Tan ràpid que no vaig aguantar la tentació d'aprofitar la situació. Perquè fora plou i se m'han passat les hores. Perquè fora plou i se'ns ha mullat la roba. M'encanta quan plou perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou m'ha regalat una cançó per tota la vida. I ara en terra està xop, però refresca i manca. tanta sudadera i la manta, abrigar-nos els dos. I he escrit una cançó que mai passa de moda, tu i jo en una escena on hi havia un petó.
I ara que tot és tan fàcil, tan fàcil, tan ràpid i tan fàcil.
I els núvols se'n van i escampen la boira, i el dia té pinta que se'ns està arreglant. M'ha regalat una cançó perquè fora plou i se m'han passat les hores. Perquè fora plou i se'ns ha mullat roba. M'encanta quan plou perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou m'has dit una frase no.
La xarxa de comunicació local.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de Ràdio L'Escala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha
Ràdio L'Escala.
La xarxa.